Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Assassinat masclista a la Rambla. Un home ha confessat aquesta nit als Mossos d'Esquadra que ha matat la seva dona a Sabadell. El presumpte autor del feminicidi ha estat detingut i la policia catalana s'ha fet càrrec de la investigació del cas. Tot i que encara està sota secret de sumari, la dona hauria estat assassinada fa 2 dies i l'home hauria amagat el cos al seu domicili, el número 84 de la Rambla. Ho han apuntat alguns veïns de l'immoble a l'ACN.
Su hermana a la videollamada muy mal, que estaba muy angustiada porque no sabían de ella. Y claro, estaba lejos la hermana y que tenían 2 días que no sabían de ella, pero digo yo, al verla tan angustiada, digo, algo se imaginarían que le hubiese pasado algo, porque claro, como tenían 2 días que no sabían, y bueno, nada, que no hubo nada. Y en eso de las 5 de la tarde, se ve que al final llamaron la policía, los bomberos y la ambulancia y todo, y subieron arriba, pero no encontraron nada, al parecer.
Aquest migdia s'ha dut a terme un minut de silenci per condemnar l'assassinat, el 7è feminicidi a Catalunya aquest 2021. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha fet una crida a combatre el masclisme.
Fem una crida a tota la societat a corresponsabilitzar-se d'aquesta vulneració de drets humans. Aquesta lluita l'hem de fer totes i cadascuna de nosaltres en tots els àmbits. I fem una crida també a totes les dones que estiguin passant una situació de violència masclista. No esteu soles, hi ha tota una xarxa de serveis, de recursos d'atenció, d'acompanyament, d'assessorament, en àmbit municipal, a l'àmbit comarcal, aneu-hi, us prestaran tot aquest suport i us acompanyaran per poder sortir d'aquesta situació de violència.
Aquest vespre, a 8:15, hi haurà una nova concentració davant de l'Ajuntament. Convoquen el Comitè Feminista de Sabadell i Justa Revolta.
Titulars.
Raquel García, bon dia.
Bon dia, Pere.
Més enllà d'aquest feminicidi, que centrarà bona part d'aquest informatiu, l'Hospital de Sabadell ha obert una nova unitat per tractar les addiccions dels joves.
Davant de l'evidència que força adolescents són consumidors de cànnabis i d'alcohol, el Parc Taulí obrirà un nou servei vinculat a l'àrea de salut mental infantil i juvenil. L'objectiu és tractar aquestes addiccions i ajudar els joves a sortir-ne'n.
El Cercle Podem Decano de Sabadell demana la dimissió de Marta Morell.
Assegurant que són els qui van denunciar la regidora al Consell de Garanties del partit perquè diuen que ha dut a terme accions antidemocràtiques a la ciutat des que lidera la formació a la ciutat.
I en esports, el Castelló s'interposa en el camí del Sabadell per fitxar Jacobo González.
La direcció esportiva arlequinada té un acord total amb l'atacant madrileny, però l'obstacle són els 2 anys de contracte que li resten amb el Tenerife, que el veu com una moneda de canvi amb el conjunt orellut per fer-se amb els serveis de Rubén Díez.
Aquestes són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb Rocío García, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans donem un cop d'ull als serveis. Dia de molta calor avui a Sabadell, 35 graus ara mateix a la ciutat. L'Estel Figueres ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
La jornada de dijous ve marcada per la calor. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per calor activat durant el dijous i també durant la jornada de demà divendres. De fet, esperem que les màximes arribin a voltar els 40 graus a punts de l'interior. Al litoral ja hem arribat a superar els 30 graus a moltes localitats i esperem que durant la jornada de demà es torni a repetir aquest ambient càlid al centre de la jornada i, com dèiem, encara hi haurà activat aquest avís per calor que afectarà sobretot a les comarques de Girona. A l'Empordà esperem valors que puguin arribar a superar a l'interior els 40 graus i a Ponent es podrien mantenir o fins i tot baixar una mica les temperatures al centre del dia fruit d'una marinada que bufarà amb més força durant la jornada de divendres. De cara al cap de setmana ens caurà un sistema frontal que canviarà la massa d'aire i això farà baixar la temperatura. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Marc Roca. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs a hores d'ara podem parlar d'un matí de dijous molt tranquil, amb normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Tranquilitat al transport públic i també a les carreteres que ens envolten. Passen 5 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
Jornada negra amb dos crims per violència masclista a l'estat espanyol. A Pozuelo de Alarcón, a Madrid, un home hauria matat la seva parella després d'una discussió. I a Sabadell, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home com a presumpte autor de la mort també de la seva parella. L'home s'ha lliurat a la comissaria de la carretera de Prats, on ha confessat aquest crim.
Els fets han tingut lloc aquesta nit en un domicili de la Rambla, al número 83, on els Mossos d'Esquadra han localitzat el cos de la dona amb evidents signes de violència. Aquesta matinada, alguns veïns de la zona han presenciat com diverses dotacions policials s'han desplaçat al lloc dels fets.
Doncs res, he vingut a les 4 del matí a preparar els entrepans, i he vist la vorera que estava, hi havia com 10 cotxes de policia, de secreta, la furgoneta dels morts i tot molt silenci, i no sé, hi havia el forense i tot, i dic, ostres.
Els bombers haurien rebut un primer avís ahir a la tarda d'un familiar de la víctima que feia 2 dies que no podia contactar amb la dona. Arrel d'aquell avís, els bombers van accedir al domicili pel balcó, però no van trobar-hi res i van marxar. Els veïns presents a la zona expliquen que van veure els agents policials i els bombers a l'immoble.
Bueno, yo estaba sentada tomando el café y mucho coche de policía ahí parado y toda la gente ahí mirando, pero no sabía que había pasado eso, la verdad.
Jo no vaig veure res, vaig veure els bombers que pujaven amb una escala. Ja està, no vaig veure res més, que no sabia què havia passat. I vam preguntar a un policia què havia passat i no, ens va dir que no ho sabia res.
Sí, vaig veure moviment al carrer de policia, bombers, ambulància, però res més. No. Sí que a la cantonada hi havia molta gent, però no vaig veure res, no sé què va passar. O sigui, no sabia si s'havia pres foc a l'edifici, què va passar, no sé.
No va ser fins que l'home va confessar ja a la nit que no es va trobar el cos de la víctima amagat en un bagul. El cas es troba sobre secret de sumari al jutjat d'instrucció número 5 de Sabadell, on s'investiga com un nou cas de violència de gènere. Tot i que la víctima no havia denunciat prèviament cap agressió per part de la seva parella, l'autor confessa l'assassinat tenia denúncies prèvies per agressions d'una antiga relació sentimental.
I la plaça de Sant Roc ha estat l'escenari aquest migdia d'un minut de silenci en solidaritat amb la darrera víctima de violència masclista a Sabadell. L'alcaldessa Marta Ferrés, la consellera d'Igualtat Tània Verge i els principals representants polítics de la ciutat han assistit a l'acte, així com desenes de veïns sabadellencs.
Tots s'han volgut sumar al minut de silenci que ha arrencat i acabat amb el so d'una sirena captant l'atenció dels ciutadans que estaven a la zona. Cap aplaudiment. Al finalitzar la concentració en suport a la família, amistats i entorn proper de la víctima. Com a mostra de dol, romandran abaixades a mig pal les banderes de l'Ajuntament i s'han degradat 3 dies de dol a la ciutat. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, ha condemnat l'assassinat i ha mostrat el seu compromís per part de l'Ajuntament de Sabadell d'ajudar i donar suport a les dones víctimes de la violència masclista.
No podem tolerar aquesta xacra que tenim a la nostra societat. Ha de caure tot el pes, no només legal, sinó també social, doncs, contra la violència masclista i, per tant, doncs, el nostre compromís, un cop més, des de Sabadell, però des de tot el món municipal, és, òbviament, d'ajuda, de suport a totes aquestes dones que el pateixen i, per tant, com deia abans la consellera, doncs, òbviament, que tenen a tota la societat al seu costat, que tots plegats, doncs, òbviament, no ens hem de sentir soles i, per tant, que hem de combatre plegats aquesta xacra.
Així mateix, aquesta tarda s'ha convocat un altre acte de rebuig obert a tota la ciutadania, que tindrà lloc a les 7 de la tarda a la plaça Sant Roc.
El consistori ha posat en marxa el protocol establert en casos de feminicidi, decretant, com dèiem, els 3 dies de dol i fent servir els mitjans necessaris per difondre els valors d'igualtat, tolerància i respecte entre tots els ciutadans i ciutadanes. A més, en el pròxim ple de l'Ajuntament es llegirà el comunicat institucional de rebuig i es farà també un minut de silenci. La Raquel García ha parlat amb la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, sobre el recent protocol establert en casos de feminicidis.
Marta Morell, segona tinenta d'alcaldessa de Feminisme, bon dia.
Molt bon dia.
Jornada negra avui a Sabadell amb aquest crim masclista. Imagino, doncs, que avui amb aquest minut de silenci en suport a la família i també per demostrar que les dones víctimes de violència masclista no es troben soles.
Sí, avui és un dia molt trist per la ciutat de Sabadell. És un dia molt trist també per mi com a tinenta d'alcaldessa, haver d'haver activat per segona vegada en aquest mandat el protocol. Nosaltres el que sí que volem fer és una condemna rotunda a l'assassinat que ha patit la veïna de Sabadell, en aquest cas. I sí que volem enviar un missatge a les dones de Sabadell que pateixen o que puguin patir qualsevol tipus de violència masclista. És un missatge de que no estan soles, que tenen l'Ajuntament al seu costat. I avui també hem demostrat que és una bona manera de començar amb el nou govern, doncs que hi hagi una relació institucional. També vull agrair la presència de la consellera de Feminismes, perquè és important tenir unitat d'acció en aquests sentits, perquè aquí hem d'anar tots units, totes les administracions i la societat civil, per combatre i erradicar d'una vegada per totes les violències masclistes.
S'ha activat, com deia, per segona vegada el protocol de Feminismes. En què consisteix?
Doncs mira, nosaltres ens hem activat el protocol. El primer de tot que es fa és fer una reunió, en aquest cas d'urgència. Ens hem reunit des d'alcaldia amb el servei de Feminismes, també amb la policia municipal. Hem decretat també tres dies de dol per l'assassinat d'aquesta dona. Hem fet aquest primer minut de silenci. A la tarda tornem a convocar una altra concentració a la plaça de Sant Roc, també a les 7 de la tarda. En aquest cas també vindrà una persona de la taula de gènere de l'Ajuntament de Sabadell, que llegirà un manifest que hem aprovat també als diferents portaveus d'aquest Ajuntament. I en aquests casos el que ens toca ara és enviar-li molts ànims a la família, que sàpiguen que tenen el CIAT a la seva disposició. I en aquest cas, l'única cosa que ens toca és seguir destinant recursos per erradicar d'una vegada per totes la violència masclista. Tota prevenció és poca, tota sensibilització és poca en aquest cas. Però hem de seguir i no ens podem rendir.
També un missatge final per les dones víctimes de la violència masclista. Quins són els recursos que disposen des de l'Ajuntament de Sabadell?
Sí, nosaltres tenim el CIAT, que és el Centre d'Informació i d'Atenció a la Dona. És un centre que les dones que pateixen violència masclista s'hi poden abordar-se. Tenim acompanyament perquè tenim suport psicològic. També tenim psicòlogues infantils pels fills i filles de dones de violència masclista. També tenim treballadores socials i en aquest cas tot el nostre personal per atendre a totes les dones que han patit o padeixen violència masclista.
Moltíssimes gràcies, tinenta d'alcaldessa. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
I recordar que aquesta tarda la concentració serà aquí també a les 7 de la tarda a la plaça Sant Roc.
Recordem que totes les dones que considerin que estan vivint una situació de violència masclista poden contactar al telèfon 900 900 120, un servei gratuït, confidencial, que funciona 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Canviem de qüestió. Quan falten 2 minuts per 2:45, el Parc Taulí obre una unitat d'addiccions per adolescents amb problemes de consum de cànnabis i alcohol. Es tracta d'una iniciativa que es desvincula de l'equip d'adults i compta amb professionals dedicats a aquesta franja d'edat.
Segons els darrers estudis sobre l'ús de drogues a secundària, un 50% dels escolars catalans de 18 anys han provat el cànnabis i d'aquests un 39% en l'últim any i un 30% en els últims 30 dies. Per això, Cristina Forcelledo, psiquiatra del Servei Mental Infantil i Juvenil del Parc Taulí, apunta a l'objectiu d'aquesta nova unitat.
En base a ver que está habiendo un aumento en los consumos, especialmente de cannabis y alcohol, en base a estudios que se han hecho recientemente, y que estos consumos, especialmente el del cannabis, pueden provocar una serie de dificultades académicas, de convivencia, de salud mental, de absentismo escolar, de inclusión laboral y problemas personales y sociales, hemos visto un poco la necesidad de abrir esta unidad.
Signes com l'aïllament, el baix rendiment en els estudis o l'olor de marihuana poden ser indicis d'una addicció.
I no deixem l'àmbit sanitari perquè la pressió als hospitals per la Covid segueix sent alta. Salut ha comunicat que hi ha 60 pacients ingressats a la ciutat i hi ha hagut 3 defuncions l'última setmana. Tot i que van a la baixa, la taxa de reproducció del virus, l'RT, es troba avui a l'1,03 i el risc de rebrot als 1.172 punts. Per contra, les taxes de positivitat dels testos encara són altes, dels més de 8.000 tests PCR o d'antígens que es van fer la setmana passada, un 18% van resultar ser positius, amb el resultat de més de 1.200 contagiats nous per Covid-19 a la ciutat. Obrim crònica municipal. El Cercle Podem de Cano demana a Marta Morell que dimiteixi. Consideren que la portaveu municipal de la formació Lila ha tingut pràctiques antidemocràtiques des del 2018 i que si el Consell de Garanties del partit l'ha expulsat, hauria d'entregar l'acta de regidora a l'Ajuntament. Un càrrec que volen que passi a Laura Rodríguez, número 2, a les eleccions municipals del 2019. Aquest Cercle de Podem, que sempre ha estat antagonista de Morell, que està més vinculada al Cercle de la Concòrdia, també demana que el grup municipal es dissolgui. També creuen que el pacte de la Concòrdia hauria de ser inhabilitat. Ho explica Marta Campoy, que és una de les membres d'aquest Cercle de Cano.
Quan el 7 de juny Marta Morell i Marta Ferrés van sortir explicant que havien arribat a un pacte, evidentment els militants de Sabadell no tenien ni idea, no sabien res. Per què? Doncs perquè ella va fer la presentació del pacte sense haver consultat l'assemblea. El contingut del pacte nosaltres no l'hem sabut mai. Ella no ho va explicar, per tant això quedava totalment inhabilitat.
Actualment ni Morell ni l'Ajuntament diuen tenir constància de l'expulsió de la tinenta d'alcaldessa. En qualsevol cas, Morell ja ha confessat que no entregarà l'acta de regidora perquè és a títol personal. Tampoc es trencarà la coalició entre Morell i Ferrés per liderar l'executiu local. Per altra banda, cal recordar que el Consell de Cercles de Sabadell va donar suport a l'actual portaveu municipal per 3 vots a favor contra 2. I la FAB segueix afegint pressió al nou conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Ahir a la tarda, un centenar de persones es van concentrar a les portes del consultori del Poblenou per demanar una sanitat 100% pública i reclamar el retorn del metge a l'equipament. Els concentrats asseguren que la política del departament vol desmantellar el sistema públic i reclamen al nou conseller mesures per dotar la sanitat de més recursos. La d'ahir era, però, l'enèsima mobilització de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell dins d'una campanya a favor de la sanitat pública, que han fet a 10 caps de la ciutat. El president de la FAB, Manuel Navas, assegura que decisions de salut, com la d'unificar els serveis de pediatria als caps al nord, o la decisió de tancar durant gairebé un any el consultori del Poblenou, van en contra del sistema públic. Per això demana al nou conseller que mogui fitxa.
Todavía no he visto, no han comentado nada de que se vayan a reabrir, no solamente este, también el de Saldañola, también hay varios consultorios que están cerrados, ¿no? No se han dicho nada, ¿no? Vamos a ir viendo. Pero vamos a ir presionando desde el punto de vista de a nivel local, a nivel de generalidad, por parte de los partidos que estén a favor de apoyar mociones nuestras del movimiento vecinal en el Parlamento de Cataluña y así sucesivamente. Vamos a ir viendo. Yo no me fío de nada, ni porque de los políticos no te puedes fiar de nada, ¿eh?
Una activitat política que no s'acabarà aquí, ja que els membres de la FAP han avançat que hi haurà més mobilitzacions en forma de recollida de firmes després de l'estiu. I un parell de punts en successos. Accident de trànsit a la plaça del Gas. Els fets van tenir lloc dimecres quan una bicicleta va xocar amb un camió. Aquest es trobava descarregant. El ciclista no ho va veure i va col·lidir amb les eines de descàrrega. El ciclista de 56 anys va resultar ferit lleu. I un conductor va cometre un delicte contra la seguretat vial al carrer Vial. A les 11 de la nit d'ahir, dos turismes es trobaven circulant en paral·lel quan un es va desviar i va envair el carril contrari col·lidint lateralment amb l'altre turisme. Quan van arribar els agents, li van fer la prova d'alcoholèmia i el conductor de 54 anys donava positiu amb un resultat de 66 mil·lígrams per litre. Se li han instruït diligències judicials.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
S'acaba la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell, la temporada de la mascareta. El darrer programa, el dijous 24 de juny, dia de Sant Joan. Però no patiu, que tornarem el 9 de setembre amb una nova temporada, amb nous temes i amb les piles ben carregades per continuar, com sempre. Durant l'estiu, per això, perquè no ens trobeu a faltar, farem redifusió d'uns quants programes perquè ens agrada estar a casa vostra cada dijous. Que tingueu molt bon estiu i molt bones vacances i fins molt aviat.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Menys de 10 minuts per les dues, moment per sortir de la ciutat amb una notícia d'última hora, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha autoritzat que es prorroguin les restriccions que van entrar en vigor el divendres passat. Una d'aquestes és el toc de queda. Per tant, la mobilitat estarà una setmana més limitada a les nits, entre la 1 i les 6 de la matinada, als municipis que tinguin més de 5.000 habitants i una incidència de 400 casos per cada 100.000 habitants en els últims 7 dies, una situació en la qual Sabadell s'hi troba. També en tots aquells municipis que estiguin envoltats per altres poblacions, també amb aquest índex d'incidència del virus. Una setmana més, per tant, de moment, amb el toc de queda, una mesura que la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha dit que cada setmana s'anirà revisant per si cal prorrogar-la, i també es demanarà aquest aval de la justícia. Per la seva banda, en una roda de premsa que està tenint lloc ara mateix, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, també ha dit que en els pròxims dies la previsió és que s'arribin a superar els 2.000 ingressats en els hospitals i arribant a les 500 persones a la UCI. Per tant, màxima atenció als centres hospitalaris catalans. Per altra banda, el Tribunal de Comptes paralitza els embargaments i ara dona 48 hores més als excàrrecs de la Generalitat perquè presentin la fiança. De moment, el Tribunal té només el certificat de l'Institut Català de Finances, en el sentit que s'ha acordat concedir aquests avals als exalts càrrecs i funcionaris del govern investigats per responsabilitat comptable per les despeses realitzades per la promoció del procés independentista a l'estranger. I ara els esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
L'operació Jacobo González amb el Centre d'Esports Sabadell es complica. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
L'entrada en escena del Castellón ha dificultat les opcions del conjunt arlequinat d'acabar-se fent amb els serveis de l'atacant del Tenerife.
Sí, recordem que Ràdio Sabadell va avançar que l'acord entre la direcció esportiva encapçalada per José Manzanera i el jugador era total, però el principal escull eren els 2 anys de contracte restants amb el Tenerife. Ara l'entrebanc és que l'equip chicharrero vol fitxar el jugador del Castellón, Rubén Díez, i com apuntaven ahir des de la plana, haurien ofert el mateix Jacobo com a moneda de canvi. La voluntat de l'atacant madrileny segueix sent la d'acabar vestint d'arlequinat, però hi ha l'amenaça que l'operació amb els orelluts acabi cristal·litzant. Encara en clau del mercat, per cert, 2 jugadors de la temporada passada ja tenen oficialment nou destí. Són Adri Cuevas al Badajoz i Stoikov a l'Eibar.
Mentrestant, el primer equip del Centre d'Esport segueix posant-se a to en aquesta pretemporada. Avui, Pau, torna a ser dia de doble sessió.
Sí, el segon del que portem de setmana. Al matí ha tocat entrenament de gairebé 2 hores a Sant Oleguer, novament sota un sol de justícia, i l'encarregat de dissenyar aquestes sessions és Xavi Moñino. Entre 2 i 3 setmanes abans de l'inici de la pretemporada, el preparador físic del Sabadell envia unes indicacions per arribar a uns mínims de forma necessaris. El treball d'aquests dies és intens, però Moñino apunta quan arribarà al punt màxim de càrrega.
La primera setmana és una setmana de volum on hi ha bastant càrrega, perquè tenim 7 entrenaments o 8 entrenaments si comptem el partit que farem entre nosaltres dissabte, però la setmana de més càrrega nosaltres anem pujant fins la tercera. La setmana de més càrrega serà la tercera. Aquesta, la primera, és una setmana dura però d'adaptació, on no apretem massa perquè els jugadors venen d'estar de vacances i no volem tenir problemes de sobrecàrregues, i han de tenir una adaptació per poder apretar durant la segona i tercera setmana encara més que la primera.
Pràcticament des del primer exercici del primer dia de la pretemporada, els futbolistes del Sabadell ja treballen amb la pilota, a diferència del que succeïa anys enrere. Una imatge ja recurrent és veure el tècnic Antoni Hidalgo fent correccions tàctiques des del primer moment. El mateix Moñino n'explica els motius.
La pilota, al final, el futbolista, el seu hàbitat natural és el camp i la pilota. i la nostra feina és adaptar tot el treball físic a un treball específic pels futbolistes. Això de córrer pel bosc o córrer pel camp mil voltes infinites, no és una transferència directa com pot ser un exercici en pilota, possessions, sí que alternem carreres perquè fem carreres, però no és tot l'entrenament corrent. Alternem pilota i carreres durant aquesta primera setmana.
Aquesta tarda s'exercita novament l'equip a la nova Creu Alta amb la gran novetat d'Aaron Rey, que aquest matí ha passat la revisió mèdica un cop superada la Covid. Avui s'ha absentat, per cert, Samu Araujo per motius personals i encara falta per incorporar-se l'últim reforç, el porter Quique Royo. I un apunt més relacionat amb el Sabadell d'última hora, perquè el juvenil A ha anunciat els seus dos primers fitxatges de cara a la pròxima temporada, divisió d'honor. Es tracta de Xavi Planes, davanter versàtil procedent del Girona, i Josep Roma, lateral dret amb molta projecció ofensiva del Granollers.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El Creu Alta Sabadell en vol ha confirmat qui serà el nou inquilí a la banqueta per afrontar la segona temporada consecutiva a Primera Nacional. L'escollit per substituir Sergi Cifré és el santcugatenc Ramon Salmurri.
Company periodista de Catalunya Ràdio, que també té experiència a la categoria, ja que havia entrenat al Sant Vicenç. Com a jugador, havia defensat els colors del Sant Cugat o el Granollers, entre d'altres. Amb aquest bagatge, el coordinador del club creualtenc, Eloi Vila, espera que l'equip sumi un punt més d'experiència respecte al curs passat.
El Sergi, a cap i a la fi, era el seu primer any a Primera Nacional. Ell, quan vam fer l'ascens, va fer el curs d'entrenador nacional aquell estiu, el va aprovar i era el primer any que entrenava nacional. El Ramon sí que ja ha entrenat en la categoria i aquest punt més d'experiència també ens l'aportarà.
Aquests dies, l'entitat arlequinada està anunciant els canvis a la plantilla. De moment s'han donat a conèixer les baixes. No seguiran amb l'equip Jacobo Antor, Albert Miquel, Isidre Campanyà i Martí Palet. Recordem que la Primera Nacional d'handbol arrencarà el cap de setmana del 25 i el 26 de setembre i el Creu Alta Sabadell handbol s'estrenarà rebent el Sant Joan d'Espí. Carla Domínguez paeix aquests dies a casa el flamant èxit aconseguit diumenge al Campionat d'Europa Sub-20 d'Estònia. Una medalla d'or en els 5.000 metres llisos que ha fet catalogar aquesta jove garenca de 18 anys de la Joventut Atlètica de Sabadell com una de les promeses més fermes de l'atletisme espanyol.
A Tallinn, Domínguez va posar la cirereta a la seva temporada de confirmació. Una corona continental que ja venia reforçada prèviament per les victòries a l'estatal sub-20, als 3.000 i també a la mateixa distància dels 5.000 metres llisos. Són dies de missatges i felicitacions cap a l'atleta de la JAS, qui també ha admès a Ràdio Sabadell que el dia següent ja estava repassant novament la cursa.
La veritat és que el dilluns quan vaig arribar per la nit me la vaig mirar, la cursa, i m'ho fes el que tu dius, tota l'estona amb els atacs controlant. És una cursa que la vaig patir molt, però també en quant pensant, saps?
L'últim gran repte de la temporada de Domínguez serà el Mundial Sub-20 a Nairobi, a la capital de Kènia, del 17 al 22 d'agost.
I un últim apunt, Òscar Trigo segueix afinant la preparació de la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes de cara als Jocs Paralímpics de Tòquio. Ahir es va cloure als Països Baixos una de les últimes concentracions del combinat estatal amb el tècnic sabadellenc al capdavant.
Una setmana de preparació que ha servit per agafar automatismes després d'una primera part més centrada en la càrrega física. En total, Espanya ha jugat 8 partits en aquesta Dutch Bubble amb 4 victòries i 4 derrotes contra les seleccions neerlandesa i alemanya. Trigo ja treballa amb la llista definitiva de 12 jugadors amb dos reserves, una decisió no massa ben rebuda.
El Comitè Paralímpic ens ha una mica apretat, ens ha collat per aconseguir aquesta llista, no? Nosaltres ens hagués agradat com a tècnics allargar una miqueta més el tall, bàsicament perquè hem començat a treballar amb els 14 jugadors, vam començar a treballar a finals de juny i bueno, doncs vam haver de prendre decisions a partir del primer bloc de treball que t'explicava a finals de juny, principis de juliol, no?
A partir del dia 26 dividiran la selecció en dos grups, un a Bilbao i l'altre a Madrid, davant la impossibilitat d'organitzar amistosos. El 5 d'agost es trobaran novament a Sierra Nevada i afrontaran la concentració definitiva de dues setmanes abans dels Jocs Paralímpics que arrenquen el dia 24 d'agost al Japó.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues. Marxem. Recordeu que podeu trobar tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i tornem a partir de les 4 als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.